I ara tenim amb nosaltres Adrián Casabó, ell és membre del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real i a més és mestre. Bon dia, Adrián.
Molt bon dia.
A nit, sobre les 9 i pico de la nit, entren dins de l'hospital de campanya de la ciutat de València i es comencen a suspendre les vacunacions. Què li va aparèixer a vostè?
Pues desgraciadament que és una més, no? de com s'està gestionant tota esta pandèmia, de com s'estan prenent les decisions i una mostra més de com s'està gestionant. No? Començava esta setmana la vacunació de milers de professors hacia la Comunitat Valenciana, quan altres comunitats això ja ho havien començat fa setmanes i just del dia que començaven les vacunacions, al final el govern d'Espanya pren la decisió a través del Ministeri de Sanitat de suspendre la vacunació en AstraZeneca. No? Una decisió que països del voltant ja havien pres abans. I així, com sempre, anem a la cua de tot i així ens està anant tot això. No? Com li deia, pues, desgraciadament una mostra més de com s'està gestionant tota aquesta situació des de fa ja un any.
Nosaltres ahir parlàvem amb una mestra per a preguntar-li si, tot i sabent que hi havia països que s'estava suspenent la vacunació, ella tenia por. Els mestres el que ens deien és que confiaven en que estiguera en condicions i que el que volen és vacunar sigui acabar quan antes en aquesta situació. Però clar, jo no sé vostè, però jo en una situació d'aquestes característiques, si haver estat en la seva posició com a mestre que va rebre una vacuna que ben bé no sabem si té les condicions adequades, haurà sigut més cauta a l'hora de posar-me-la.
A veure, jo entenc que per tot el que s'ha generat aquests últims dies pot haver ser nerviosisme, però també crec que el col·lectiu del professorat ha demostrat molta responsabilitat des del primer dia. Hi ha molts sectors que han parat o que han seguit treballant d'una manera semipresencial i el professorat des del 7 de setembre que va començar el curs escolar està al peu del canó a les aules, no sempre en les condicions de seguretat que serien desitjables. No? Per exemple, s'han distribuït mascaretes, però estem parlant de fa un mes, quan, com li deia, portem més de 6 mesos de curs escolar. Per tant, crec que és un col·lectiu que ha demostrat la seva professionalitat, la seva responsabilitat i que, evidentment, si ara tocava vacunar-se perquè això garantia una major seguretat a les aules, anaven a fer-ho sense cap tipus de problemes. No? Però és cert que, desgraciadament, una vegada més, el govern no està donant garanties a la ciutadania. No? I en una situació complexa com la que estem vivint, jo crec que el primer és que el govern, que el que està al front d'aquesta situació, transmetisca responsabilitat i tranquil·litat a la ciutadania. I, desgraciadament, des del minut 1, el que hem tingut han sigut mentides, mitges veritats i gens de tranquil·litat i de seguretat a l'hora de prendre decisions.
Vostè s'adona que un polític, quan pren una decisió, repercutís en moltíssima i moltíssima gent que es fia de lo que este polític, el que ha votat i el que ha posat ahir per a governar, sap el que està fent. A mi em sembla que ahir vaig tenir una sensació horrible quan ho vaig veure i sobretot perquè ja s'havien posat vacunes. És a dir, ahir ja s'havien posat aquestes vacunes.
Sí, la forma sobretot de fer-ho. No? Jo pensava en qualsevol persona que li acabaren d'administrar la vacuna i veu en aquell moment entrar aquella persona dient paren la vacunació, com se sent en aquest moment. No? Per això l'idea que és molt important prendre les decisions en el temps i forma correctes i transmetre tranquil·litat, no?
Sí, perquè, mire, quan un pare s'entera o una mare s'entera d'una situació complexa dins de casa, és molt cauto a l'hora de parlar, molt cauta a l'hora de parlar en veu alta, perquè els fills no tinguin sensació d'inseguretat. I clar, jo al final li demano als polítics responsabilitat. Responsabilitat.
Sí, jo crec que és el que cal demanar, no? I desgraciadament això ho estem veient des de fa un any. Jo crec que en la primera ola algunes coses es podien entendre, es podien tindre una major flexibilitat a l'hora d'entendre decisions, però quan ja estem parlant d'una segona, d'una tercera ola, hi ha coses que hi ha que previndre i n'hi ha que gestionar-les com cal, no? Però desgraciadament este govern està a una altra cosa, no? I ahir vam tindre una mostra més de què està este govern, no? Que està pensant en l'anunci, en l'estratègia política, en el benefici partidista i no en solucionar els problemes dels ciutadans, no? Sinó, ni un ministre de Sanitat abandona el govern en mitjà d'una pandèmia per a presentar-se a unes eleccions en Catalunya, ni el vicepresident del govern fuig del govern en un moment complicat com el que estem per a presentar-se a unes eleccions en la Comunitat de Madrid.
Però la Comunitat de Madrid, que vostè acaba de dir-me, la senyora Ayuso se'n va a unes eleccions el dia 4. A unes eleccions aturarà tot el món al carrer. És el moment de traure tot el món al carrer.
Jo entenc que si el govern garantitzava que en el mes de febrer, en una situació molt més complicada, els catalans podien eixir a votar perquè es garantia la seguretat. Entenc que al mes de maig, uns mesos després, la situació, si era possible en febrer, serà possible en maig, no? I tampoc hi ha que perdre de vista per què van els madrilenys a votar unes eleccions després de veure com un partit, que és el Partit Socialista, ha decidit desestabilitzar pel complet el panorama polític del nostre país, apoyant-se en alguns partits que han decidit entrar a aquest joc com a Ciutadans, i desestabilitzar per complet justet un país en un moment que el que necessita és estabilitat, el que necessita és responsabilitat i gestió de la crisi sanitària i econòmica que tenim damunt, no? Però com diria, el senyor Sánchez pensa sempre més en l'estratègia i en el benefici polític que va traure abans que en solucionar els problemes que tenen tots els espanyols, no? De fet, està totalment desaparegut en els últims mesos d'aquesta pandèmia, ha cedit tota la responsabilitat a les comunitats autònomes i només apareix per a quan alguna comunitat autònoma pren una decisió que a ell no li agrada, dir en aquest moment que per ahir no.
En aquest cas, vostè està fent responsable al Partit Socialista, Pedro Sánchez, quan en realitat Ciudadanos és el que no ha respectat el pacte.
Sí, a veure, i com diria, jo crec que l'estratègia ve tota dirigida des de la Moncloa, i jo el que no entenc és com un partit com Ciutadans, i ahí estem veient també tot el que està passant en aquest partit d'estos dies, encara es fia d'una persona com Pedro Sánchez, no? Que si alguna cosa ha demostrat és que no és de fiar. I clar, això tu veus ara, vas entenent moltes de les coses que passen, no? Així a Vila-real, per exemple, fa unes setmanes ens sorprenia moltíssim que Ciutadans pactara en el Partit Socialista i en Podemos, Ciutadans pactant en Podemos, un pressupost de l'Ajuntament de Vila-real, no? Quan hi ha mateix pressupost, perquè l'estructura del pressupost és la mateixa en els últims anys, han votat sistemàticament que no, dient que era roïm per a Vila-real, i enguany voten que sí al mateix pressupost pactant en Partit Socialista i Podemos, no? Allò que ens estranyava i que la gent al carrer no entenia, ara uns dies després veiem que això no era una casualitat, no? Que això responia a una estratègia que Ciutadans havia marcat a nivell nacional, a nivell autonòmic, en diferents llocs i també a nivell municipal, de canviar totalment i apostar tot al Partit Socialista, no?
A mi me despista un poc el fet de que apoyen en el municipi, apoyen el Ciutadans al Partit Socialista, també en Diputació apoyen al Partit Socialista, però m'ha despistat la reacció de Toni Cantó, el síndic de Ciutadans, que no ha recolzat i que se n'ha anat a dir-li Inés Arrimadas, en este cas a la líder de Ciutadans, me'n vaig perquè no m'agrada el rumbo que vostè ha pres.
Sí, jo crec que això fa evident que Ciutadans havia canviat totalment el seu posicionament, no?
Però en Generalitat no ho teníem d'aquesta manera. És dir, nosaltres, en la Comunitat Valenciana, si esperàvem que Toni Cantó seguira esta línia que estaven seguint tant a Múrcia com a la Comunitat de Madrid, i no ha sigut així, ha optat per anar sent del partit.
Sí, però hi ha persones en Ciutadans que ara ja estan explicant que això, esta estratègia que ha començat en Múrcia, que anava a seguir en Madrid, però que aquest adelanto electoral que ha fet Díaz Ayuso de moment ho ha pogut evitar, però que aquest inici que s'havia tingut en la ciutat de Múrcia anava a produir-se en moltes altres autonomies on estaven governant, en ajuntaments on estaven donant suport al Partit Popular, i per tant la gent no ha entès i se canvi de criteri, no? I Toni Cantó, en una decisió per a mi valenta, ha dit jo per així no vaig a continuar, i el que hauran de reflexionar pues, altres regidors en ajuntaments o altres responsables a nivells autonòmics és si eixa línia que han seguit d'apoyar, ja li dic, no només al Partit Socialista sinó inclús a Podemos, perquè això ho hem vist a l'Ajuntament de Vila-real, ho hem vist en eixa moció en l'Ajuntament de Múrcia on també Ciutadans se recolzarà en Podemos, pues això evidentment molts votants de Ciutadans no ho estan entenent, no? I per això tenen la situació que tenen, que ells hauran de saber també com la gestionen, no? Però entenc que la gent i Ciutadans en moments determinats ha sigut un partit per a mi molt útil i necessari, però i aquest gir complet i aquest fiar-se-ho tot a Pedro Sánchez i a Podemos, evidentment crec que la gent no ho entén perquè no van a ser Ciutadans tampoc per a perpetuar en el poder a l'esquerra en aquest país, no?
En este cas, el que parlen és de que Fran Ebrias ha sigut un poc el que tret tot això a la llum i que has començat a manejar molt en contra d'Inés Arrimadas, i si recordem era la mà dreta d'Albert Rivera, un Albert Rivera que treballa en este moment en un bufet d'abogats contratat per el Partit Popular.
Mira, jo el que no sé, evidentment no conec el que passa dins de Ciutadans i com ells gestionen, però evidentment així crec que hi ha una responsable que és la líder nacional, que és la que dirigeix l'estratègia a nivell nacional, no? Inés Arrimadas no sabia que sí, que no, després coneixem que ella, Ábalos, des de Moncloa, estaven dirigint tota aquesta operació, Per tant, inclús el ministre Ábalos i se matí es feia el sorprès de que no sabia què estava passant en Múrcia, que ell desconeixia quan era ell, que és que lo del ministre Ábalos té per a un llibre sencer, no? Com ha mentit sistemàticament des de que és ministre del govern d'Espanya i ara ho torna a fer, no? Fent que no sabia res quan era ell el que havia negociat tot aquest entramat per a llevar un govern que s'havia arribat a un pacte de govern que estava funcionant i buscant qualsevol excusa per a desestabilitzar, no? I pensant pues, segurament en les eleccions a nivell general, que després de veure també ahir la fugida de Pablo Iglesias, pues, tindrem més prompte del que pensàvem.
El Partit Popular està comprant voluntats de Ciudadanos?
El Partit Popular no està comprant res, perquè el Partit Popular té militants, és el partit que més militants i afiliats té, és el partit que està preparat per a governar i que té càrrecs i que té gent preparada per a poder liderar governs. Per tant, evidentment el Partit Popular no necessita comprar a ningú. Això no lleva que persones que decidisquen que el projecte polític en el que estan ha agafat una direcció que no és la que ells desitgen i que al final és la que no desitgen els ciutadans, pues que busquen alternatives polítiques que el representen, i evidentment pues una d'elles és el Partit Popular, no? Però jo crec que el Partit Popular sempre ha sigut un partit obert, que ha obert les portes a qualsevol persona que ha volgut participar de la vida política perquè se sent representada pels ideals i pels valors que defensa. I evidentment, si hi ha persones que han perdut la confiança en el projecte de Ciutadans i volen sumar-se al projecte del Partit Popular, com qualsevol altra persona que vulgui fer-ho sense cap problema.
Uh-huh. En aquest cas, vostè m'ha parlat sobre Pablo Iglesias, el fet de que Aixga se'n va de ser vicepresident i passa a lluitar per la Comunitat de Madrid. Ell mateix diu, a més, que no sap ben bé si ell serà el líder, sinó que simplement va a fer front a lo que és la dreta i l'extrema dreta en la ciutat, en la Comunitat de Madrid.
Sí, és curiós, no?, tot el que va passar ahir, no? Com diria, jo crec que Pablo Iglesias el que fa és fugir abans de tal volta que el facin desaparèixer. Políticament parlant, fuig a la Comunitat de Madrid i es presenta ahí com el salvador de no saben molt bé què. En la Comunitat de Madrid el seu partit tenia una candidata a la presidència de la comunitat, que la borren del mapa perquè el líder supremo així ho decidís, i va lluitar molt bé contra no sabem què. No? Jo m'hauria agradat que una persona que se presenta a les eleccions a una comunitat autònoma presentara un projecte, i ell només va per a... El seu únic projecte és que Ayuso no siga presidenta de la Comunitat de Madrid.
Ell exactament el que diu és que va a fer front per a que la dreta no puga estar concentrada i guanyar les eleccions. Tal qual. No s'ha amagat.
Sí, per tant, ell el
projecte
que
té és frenar a la dreta.
Ell el que va és a desfer una comunitat autònoma que està liderant l'economia del nostre país, una comunitat autònoma en la que tots els ciutadans que formen part vinguen d'on vinguen, perquè en Madrid jo crec que ningú se preocupa d'on ha nascut o qui ha vingut. És una comunitat oberta que acull a molts espanyols que en diferents moments de la seva vida van a Madrid per qüestions de treball, d'estudis. És una comunitat oberta on la llibertat és important i és un valor fonamental, on les famílies poden seguir triant lliurement l'educació que volen per als seus fills, i això és el que volen ara destruir.
Una comunitat on el Partit Popular està recolzat per Vox.
Sí, i per Ciutadans en el seu moment. Jo crec que al final... Ese plantejament frontista que està fent Pablo Iglesias crec que no té cap sentit. Vull dir, hi ha opcions polítiques. A més, l'altra cosa curiosa és que sí, el seu partit en les últimes eleccions és el tercer partit d'esquerra en número de vots. I ahí està donant per suposat que encara que el Partit Socialista tinga més vots que ell, que Más Madrid tinga més vots que ell, ha de ser ell el que lidera i se canvi en el cas de que els ciutadans vulguin.
Sí, en este cas, ell no seria el líder, diu que l'únic que vol és reunificar a l'esquerra, perquè no tant contra el Partit Popular, sinó contra Vox, que considera que vostès han aliat una extrema dreta que ens portarà a un declive de la nació.
Però és que jo crec que ja està bé de comprar-los el discurs a certa gent, no? O sigui, el Vox és extrema dreta i el Partit Popular pacta en l'extrema dreta i Podemos no és extrema esquerra? Me pregunte, no? I el Partit Socialista pacta en Podemos i això està ben vist. És
sí,
que
en este cas
jo
era...
Crec que ja està bé. I el senyor Pablo Iglesias al final és que ha demostrat que li importa molt poc els ciutadans, no? Este senyor va ser triat com a cap de llista per anar al Parlament Europeu, allí va durar molt poc de temps, ha sigut triat o ells en aquest pacte que han arribat a fer ha acabat sent vicepresident del govern, s'ha fartat també de ser vicepresident del govern, vull dir, és una persona...
Que el substituïsca Yolanda Díaz, que li pareix.
No, això és una decisió, i això és una altra també, vull dir, que jo sàpiga en este país qui nombra els ministres i els vicepresidents d'un govern és el president del govern, no?
Sí,
i ahir el senyor Pablo Iglesias se pren la llibertat de nomenar ella ministres a vicepresidents del govern. Jo crec que el que està passant en aquest país és preocupant.
Que Yolanda Díaz és una ministra molt volguda i molt popular.
Bueno, per això li dic que ells possiblement estan pensant tot això en l'estratègia de les pròximes eleccions generals, no? En les que Podemos sap que anava a perdre una quantitat important de l'electorat i pues, estarà mirant quines són les seues millors cartes pensant políticament. No? Ahir jo crec que si una cosa positiva tenim del dia d'ahir és que hem aconseguit que Pablo Iglesias deixi d'estar en el govern d'Espanya. Jo crec que això per als ciutadans del nostre país és una bona notícia.
Sí, però Unides Podem no deixarà d'estar dins del govern, és dir, és Pablo Iglesias com a ell, persona, el que abandona i possiblement entre Yolanda Díaz, que es dona i té moltíssimes persones que, encara que no són del seu partit, són simpatitzants de la llavor que ell ha fet. Ha fet una molt bona llavor en el seu ministeri. Què li pareix com tenim els nostres agricultors, com tenim els nostres llauraors?
Pues mira, aquestes són de les coses de les que hauríem d'estar parlant i dedicant temps en la
diria
política.
Diria això perquè ahir van estar així i van parlar d'aquesta deixades del ministre Planas per a demanar aquesta autorització especial per a que no se'ns mengi el cotonet.
Sí, com diria, jo crec que en aquests temes són els que hauríem d'estar dedicant el temps i els esforços, no? Vaig sentir també l'entrevista, jo estava parlant en els representants de l'Associació de Llauradors. De fet, fa uns dies vam estar reunits en la senadora del Partit Popular, Salomé Prades, que ja ha demanat en el Senat una petició de compareixença del ministre Lluís Planas, que esperem que se produisca en breu, perquè quin poc profit entre dels valencians a tindre un ministre socialista valencià. Jo pensava que quan el ministre d'Agricultura, que havia triat el Partit Socialista, era de València, això tindria una repercussió positiva en els nostres llauradors i, desgraciadament, està sent un gran lastre. No?
Sobretot perquè coneix la idiosincràsia nostra. Entonces...
Sí, però com li dius, està notant ben poc. No? Esta setmana passada també coneixien com la Unió Europea dia que el ministre havia mentit, no? I que el ministre tenia possibilitats d'haver ficat una solució temporal a aquesta situació extraordinària que estem vivint, haver permès la possibilitat d'aquesta autorització del metil per a poder fer front a aquesta dura situació del cotonet que estan patint els nostres llauradors i, per tant, ha quedat en evidència que el govern no ha fet res, no?
Sí, però mire, ha tingut que ser un ciutadà que en el seu esforç i en el seu treball hagi tingut que arribar a fer aquest escrit i que és que ha tingut que cridar-los l'atenció per a que vostès també presenten això.
Mira, li porto també, per a que ho sàpiguem, nosaltres hem estat reunits en ells i hem iniciat també una presentació d'una moció per a demanar de nou aquesta autorització, però mira, li porto així, en entrada en el registre del Senat, en data 1 de juliol de 2020, hi ha una petició del Partit Popular per a que es permetira això en caràcter urgent i extraordinari l'ús del metil per fer front al cotonet de les valls, en juliol de l'any passat. Per tant, el Partit Popular porta temps treballant en això i seguirà demanant responsabilitats al Ministeri i al Partit Socialista per a que canvi aquesta situació. No? En breu, també, els representants dels llauradors podran anar al Senat per a exposar davant dels responsables polítics la situació i contar-ho de primera veu, però, evidentment, el ministre socialista està mirant cap a un altre costat quan podria, com s'ha demostrat ara també en aquesta resolució de la Unió Europea, que podria haver fet alguna cosa que salvar almenys temporalment aquesta situació.
No, alguna cosa no. Ell era el responsable
total, sí.
De demanar aquest permís. És dir,
correcte. Ens diuen, i no l'ha demanat, sabem per què.
Des de la Comunitat Europea, que és el nostre ministre el que ha de demanar-lo.
Correcte.
Igual que n'ha fet en Itàlia.
I que hi ha països que sí que han aprofitat esta situació que permet la llei per a demanar excepcionalment l'ús del metil per poder fer front a aquesta problemàtica.
Vostè, a més, en una últimes declaracions que ha fet, ha dit que fa un any que demanen ajudes i no s'ha cobrat un duro.
Així és, no?
Però vostè sap que sí, en el municipi estan en breu tindran aquestes ajudes perquè jo crec que era la setmana passada, no l'altra, ja estaven aquestes bases i ja van tindre aquestes reunions i aquestes assessories per a poder demanar les ajudes. Vostè, això en la taula de treball que tenen a l'Ajuntament de Vila-real ho han parlat, no?
Sí, clar que sí, però evidentment això no lleva per a reconèixer que un any després, 12 mesos després, les ajudes arriben tard. O sigui, si hi ha gent que no ha pogut treballar durant tot un any i que no ha rebut un euro ni del seu ajuntament, ni de la Generalitat Valenciana, ni del govern d'Espanya, no? Arribaran, clar que sí, això faltava, que no arribaren. Però hem tingut que esperar moltíssim. Mira, sí, des del primer moment l'Ajuntament de Vila-real, l'equip de govern, tenia la idea de que ajudes no, ajudes no, ajudes no. Ha arribat un punt que no li ha quedat un altre que traure ajudes. Ara hem vist aquestes ajudes, és que hi ha coses que són com a mínim curioses.
Lo de les ajudes no era perquè ells no tenien disponibilitat econòmica per culpa de lo que sempre diu l'alcalde i és els empastres del Partit Popular.
Això és el mantra que ells utilitzen durant una dècada.
Però no tenien, és dir, ells no tenien...
Mira, tenen diners per al que volen. I li fico un exemple. En una reunió aquest estiu, en l'oci nocturn, que al final s'ha tret aquestes ajudes de 50.000 euros, que el Partit Popular ja l'any passat en una moció va portar al plenari i se van aprovar, encara no s'han adjudicat aquestes ajudes. En una reunió els comenten a la gent del sector de l'oci nocturn que aquests 50.000 euros l'Ajuntament no podia traure'ls perquè no hi havia recursos. Pues la gent ho entén. Eixa mateixa setmana l'Ajuntament de Vila-real anuncia uns concerts que recordaran en el pati de Carmelites, que organitza una empresa privada, i l'Ajuntament fica 50.000 euros per a fer aquests concerts. Els mateixos 50.000 euros que aquesta setmana no tenia per a la gent de l'oci nocturn.
Sí, vostè en este cas ens explicava l'alcalde que era com pa que el poble no parara, que el motor econòmic continuara.
No,
vostè però... haverà decidit no fer els concerts i donar aquestes ajudes.
No estem parlant dels concerts que en diferents places del poble i alguns grups si queren de Vila-real s'han
fet.
No,
estem parlant dels que se van fer al pati dels Carmelites.
Que organitzava una empresa privada i que l'Ajuntament ficava 50.000 euros a fons perdut que aquesta mateixa setmana no els tenia per ajudar al sector de l'oci nocturn.
I quin interès té l'Ajuntament per a contratar aquesta empresa privada? Perquè vostè me parla i jo me'n vaig directament a pensar que pot tindre un possible interès. Perquè el que ens comentava l'alcalde era que era per a atraure gent i que, bueno, que n'hi haguera al voltant d'aquests concerts empreses, que se dinamitzara un poc l'economia del poble.
Sí, però el que no pot ser és que tu gastes l'argument de no hi ha diners per a donar-vos una ajuda, al final és perquè no creus en les ajudes. No hi ha diners per a donar-vos una ajuda i aquests mateixos diners te'ls gastes en una altra cosa, no? Vam veure l'any passat, i ara han tret amb aquesta proposta com si fora una idea fantàstica d'ells, el Partit Popular l'any passat demanava una bonificació de l'IBI, de la contribució que el Partit Socialista i Podemos havia pujat un 10%, i que en este pressupost d'enguany del Partit Socialista, de Podemos i de Ciutadans, se reafirma aquesta pujada del 10%, demanàvem que se bonificara als sectors més afectats per la crisi econòmica este impost municipal. Ens van dir que estàvem locos, que això desestabilitzava per complet els comptes de l'Ajuntament. Ara va, i uns mesos després, són ells els que trauen esta notícia. I ens alegrem.
Claro, però vostès estan per això. L'oposició, d'alguna manera, estava fent-los un poc reaccionar.
No pot ser que això que no era possible, ara siga possible, no? I haguem tingut uns mesos abans tota esta tramitació, perquè la gent sap, i nosaltres sabem, que la tramitació en l'administració té els seus passos, però, evidentment, si tu t'esperes a traure les ajudes a l'oci nocturn, les ajudes a l'hostaleria o al comerç, al final... això encara ho retarda més. El que hi ha que fer és anar treballant en temps i en marge perquè això arribi, perquè la gent necessita les ajudes quan ho està passant malament, no quan ja ha tancat la finestra i ha de tancar el seu negoci, perquè per a molts, desgraciadament, aquestes ajudes arribaran tard i ja no podran mantenir la seva activitat econòmica, i només n'hi ha que passejar-se per alguns carrers de Vila-real per a veure quants comerços han tancat i com està l'economia local.
Però
no?
Finalment vostès presenten esta esmena a l'Ajuntament que voten tots a favor, és a dir, és el Partit Popular el que ho diu i voten tots a favor. Per tant, com a oposició se sent vostè que està fent la llavor que li toca.
Sí,
no?
Però més a mal que per traure un rèdit polític o un benefici polític, hi ha gent de Vila-real, negocis de Vila-real que han de esperar més mesos encara per a rebre una ajuda del seu ajuntament. Quan van veure que en el moment complicat del primer tancament hi havia ajuntaments, alguns governats pel Partit Popular, com el de Onda, que van traure aquestes ajudes...
Sí, però no oblidem que Onda sí que tenia un remanent important.
El mateix que ha tingut Vila-real, perquè no. Si ara les ha pogut traure un any després, per què no les podia traure un any abans?
El cas és que Onda sí entrava en un remanent important i Vila-real entrava sense ningú remanent. Mira, i molts deutes.
L'any passat encara no sabem, i li ho hem demanat en reiterades ocasions a l'alcalde de la ciutat, quants diners se va estalviar l'Ajuntament de Vila-real per actes, per esdeveniments que no es van celebrar. Mira, sabem que només en les festes de setembre i de maig estem parlant de pràcticament 1 milió d'euros. I com això hi ha moltíssimes activitats culturals, a diferents nivells que no s'han pogut celebrar i que l'Ajuntament ha tingut un estalvi. Ha tingut mesos tancades les instal·lacions esportives en l'estalvi que suposa d'electricitat, de gas... Tot això no sabem quants diners s'estalvia l'Ajuntament de Vila-real.
En este cas, me comentava...
Recursos hi ha. Sí. Hi ha que saber com gastar-se'ls i decidir-se'ls en què te'ls gastes.
En el cas que el del que comentava, per lo que vostè m'acaba de dir, l'alcalde, com deia, és que degut a la pandèmia hi havia uns altres gastos que no estaven contemplats on s'han empleat molts diners i que, bueno, que això està tot a l'abast de que ho poden veure vostès.
No ho sabem. Li dic, un any després no sabem quants diners s'ha estalviat l'Ajuntament de Vila-real per funcionament i per conidia per esdeveniments, per actes que s'han deixat de celebrar. A dia d'avui no ho sabem perquè l'alcalde ens nega aquesta informació.
Sí, però vostè sap que este teixit que tenim en la nostra, en esta població, en la nostra població de cultura va estar sostinguda durant tot aquest temps i contratada perquè tenien que seguir vivint. Ahir van hi haure un gasto que hem vist tots i també els gastos que portava esta neteja, esta atenció a la pandèmia. Hem de ser també equitatius.
Sí, sí, però seria, per això li dic que seria molt clar que els números es ficaran damunt la taula i que tota la gent poguera veure els diners que s'han estalviat i els diners que s'han seguit gastant, no? Hi ha associacions que han renunciat als seus convenis.
Pues li preguntarem a l'alcalde, més que res per a que ens contesti i tindre més dades.
Si vostè té més sort i aconseguir aquesta informació que nosaltres no podem tindre.
Bé, Setmana Santa, i vostè anit penja en el seu Facebook algo que llama la atención y es, dice el Papa Francisco que un representante público debe tener gran amor por el pueblo al que sirve y mucha capacidad de escucha. Seguramente no está de moda hoy decir públicamente que uno es cristiano. ¿No está de moda?
No, yo creo que no. I també perquè a nivell polític pues està intentant, no, que la fe desaparega de l'àmbit social i de l'àmbit públic, no? Uh-huh. I fer aquestes declaracions, jo formo part de la Consolació des de que soc menut i un grup de joves de la Consolació me va demanar que poguera donar testimoni de per què un cristià està en política i vaig fer un vídeo que ells em van demanar per a compartir aquesta experiència meua i ells el van publicar en xarxes socials i per això ahir el vaig compartir també, no? Perquè jo em sento orgullós de la meua fe i crec que intento també des d'aquests valors portar-los a l'activitat, en aquest cas a l'activitat política que estic desenvolupant com a representant dels meus veïns en l'Ajuntament de Vila-real, i crec que hi ha que donar testimoni d'això també, no? I en un moment parlàvem, no?, al principi d'aquesta entrevista, com de complicat està tot. Jo crec que fa falta en aquest moment gent cristiana compromesa també en l'àmbit polític, en l'àmbit econòmic, en diferents àmbits de la societat. Crec que és important, no? Perquè al final crec que és un moment en el que n'hi ha que parar-se molt a reflexionar, que n'hi ha que, com deia el Papa Francisco, no? N'hi ha que escoltar molt, i jo crec que és un moment d'escoltar. I jo, tant per la meva activitat com a docent, com ara com a regidor de l'Ajuntament, pues és cert que moltes vegades, com avui, me toca parlar molt, però la veritat que m'agrada molt escoltar, no? I crec que és clau i necessari que els que estem representant als veïns i servint als veïns, perquè al final jo això per a mi és un servei, que ho fem des d'aquesta capacitat d'escolta i d'intentar arribar a acords i entendiment, no? Jo crec que això és fonamental avui en dia.
No sé si vol añadir alguna cosa més. A mi m'ha quedat prou clar tots els temes que tenia, fins i tot l'últim, perquè sí està de moda. Sí està de moda ser catòlic.
Bueno, jo ja li dic, com li dic, crec que molts estan intentant fer desaparèixer de l'esfera pública, no?, tot el que té a veure en la religió. Jo crec que és un error, no? I que els que tenim clar les nostres conviccions, pues que crec que hem d'intentar també defendre-ho en humilitat, però també en firmesa, no? I crec que això és important.
Una Setmana Santa diferent, però una Setmana Santa en la mateixa devoció.
Sí, és cert que és una llàstima que just l'any que ja ens va passar l'any passat, no?, que tenim aquesta declaració de festa d'interès turístic, pues desgraciadament no anem a poder tampoc celebrar les processons i els actes més multitudinaris al carrer, però jo crec que això també ens permet viure amb major intensitat, no?, el significat real que té la Setmana Santa per als cristians. I a vegades també pues, tot el que envolta això perd un poquet l'essència, no? I evidentment anem a poder, com vam fer l'any passat, d'una manera molt diferent, no? Però viure aquestes celebracions. Enguany sí que podrem participar en les diferents parròquies de Vila-real de les celebracions i viure aquesta Setmana Santa, que al final ens portarà també l'esperança de que d'esta situació eixirem, no? Jo confie i estic convençut que la ciutat de Vila-real tornarà a ser aquesta ciutat viva, dinàmica, que coneixíem abans i que després d'esta situació tornarem a alçar el cabí i a tirar endavant.
Uh-huh. Quin polític o quina política enviaria vostè a reflexionar i a fer un període de recolliment?
Jo crec que ho necessita i molt el president del govern del nostre país, el senyor Pedro Sánchez. Crec que li aniria molt bé i als espanyols ens aniria molt bé també que reflexionara sobre cap a on està portant el nostre país i que pense, no? Si tot el que està disposat a fer a tots els nivells per ell seguir tenint el poder està portant algun benefici al país al que està servint.
Uh-huh. Adrià Casagó, un plaer haver estat compartint totes aquestes coses amb vostè. Ja feia temps que no venia, però bueno, ha sigut prou aclaridor, no?
Sí,
totes les postures que han
tingut. Crec que hem recuperat part d'aquest temps i hem pogut parlar de molts temes que preocupen als nostres veïns.
Adrià Casabó, ell és regidor del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.